graus arreu del país. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, quedaran alguns ruixats i localment alguna tempesta.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal, com esteu? A la vostra ràdio local és temps per fer sendes i per voltar pel territori. En els propers 25 minuts us farem tres propostes per complir el que diu l'eslògan del nostre programa: fer morir de solitud el sofà de casa tots els caps de setmana. Les propostes són aquestes que ara mateix presentem en el sumari. Una vila closa és una estructura urbana medieval, tancada perimetralment per muralles o bé per els mateixos murs de cases que tenien una funció clarament defensiva. Avui ens deixarem encisar per una vila closa al Pallars Sobirà, Peramea. Ens hi porta en Gerard Marzo Jordà, el guia de l'entitat Loven de Port i encarregat de fer les visites guiades. Viladrau és una població que pot convertir-se en l'epicentre d'un munt d'excursions per un entorn ben frondós. Per tant, una magnífica opció per fer senderisme als mesos d'estiu. Avui el Xavi Tió ens proposa una interessant ruta entre castanyers. Marsella és la segona ciutat més poblada de França. Sovint se l'ha menystingut pel que fa a les seves possibilitats turístiques. La nostra col·laboradora Cristina Duró ens demostrarà que la ciutat i el seu aire decadent poden despertar-nos plenament l'interès turístic. Tres continguts que comencem a desplegar ara mateix. Veniu? Doncs va, que marxem. Sovint recorrem el Pirineu seguint els eixos que, a excepció de la Cerdanya, discorren de septentrió a meridió, és a dir, de nord a sud, seguint els rius que s'han obert pas entre les serralades, complint amb la llei de la gravetat. Però si tan sols transitéssim, per exemple, resseguint l'eix de Llobregat, el del Segre o el de les dues Nogueres, sens dubte estaríem perdent-nos tot un univers d'incomptables i meravelloses valls laterals, dotades d'encara més autenticitat i puresa. És el cas d'avui. Fa poc vam ser a Gerri de la Sal, la capital del Baix Pallars. Gerri, el poble de les Salines, s'estén paral·lel a la Noguera Pallaresa, molt encaixonat entre muntanyes, aigües amunt del Congost de Collegats. Però si des d'allà ens desviem cap a l'oest per una carretera de corbes que s'enfila de valent, en superar el Serrat de les Forques, se'ns obre un nou paisatge, més obert, el Pla del Cors. I allà, la vila de Peramea. A Peramea hi viuen tot l'any uns 50 habitants. Des de l'any 1995, el poble és bé d'interès cultural nacional. Ho és per la seva condició de vila closa, d'estructura urbana medieval. I l'entitat cultural sense ànim de lucre, Loven de Port, fa visites guiades. Anem a fer-ne un tastet. I per aquest motiu, en Gerard Marzo i Jordà, guia de l'associació, ens detalla els punts que té aquesta ruta urbana.
La seva església, els carrers i les seves arcades. Una era l'era d'Ortega, però a part de conèixer l'espai ferm i aplanat on es duia a terme el procés de batuda, que és l'era, també es visiten els seus altres elements, com ara bé el paller o el corral per les vaques. A més, es podrà contemplar de primera mà, gràcies a la visita de casa per Ramon, de com podia arribar a ser una economia d'autosuficiència on la base de la producció era la unitat familiar. En aquest espai es podrà visitar un forn de pa, un graner i un trull on es realitzava el vi.
Peramea s'alça a l'extrem nord del Pla de Corts. És un nucli compacte, allargassat, coronat a un extrem per l'església i una gran paret rocallosa, l'Opui de les Forques, on hi va haver el castell. I, de fet, li dona nom, ja que el topònim deriva del llatí Petra Media. Les cases de pedra s'apinyen i s'estructuren al voltant de dos carrers.
El carrer Major i el carrer de Sant Cristòfol, on antigament amb dos carrers tenien un sistema d'arcades obertes que anaven de punta a punta del poble i, per tant, si plovia, podies anar de punta a punta del poble sense mullar-te, tot anant per dintre de les arcades. I això succeeix d'aquesta manera, ja que amb el pas del temps, el poble de Peramea, que ja està datat en els documents en el segle X, va patir alguna fase de creixement i es va expandir a través d'aquests dos carrers. També comptava amb una sèrie de torres de vigilància, que conjuntament amb el castell tenien una bona visió sobre el pla de Corts i, per tant, podien controlar i saber qui transitava per les zones properes a Peramea.
Però sobretot Peramea és vila closa, és a dir, un nucli urbà tancat i protegit per muralles o, en el seu defecte, per les mateixes parets exteriors a les cases reconvertides en mur que també feien funcions defensives. El castell i les torres de vigilància completaven el conjunt, al que s'accedia per dos únics portals que es tancaven en pondre's al sol. Extramurs hi restaven les eres i els camps. La primera menció documental de Peramea és del segle X, però sembla que podria ser un nucli molt més antic. Al llarg dels segles va ser terra de frontera entre imperis i comtats. Primer el de Pallars Ribagorça, després el de Pallars i finalment el de Pallars Sobirà. El posicionament limítrof de la vila justifica el seu paper de plaça fortificada rellevant. Això, sumat al fet que en època medieval no existia un poder central únic.
Coexistien diverses jurisdiccions laiques i eclesiàstiques, que eren governades per senyors feudals, on aquests formaven part de l'estament nobiliari i privilegiat. El comtat de Barcelona i en la figura de la comte de Barcelona de mica en mica s'anà erigint en el màxim responsable del Principat i en tota la corona d'Aragó. Però tot i això, el poder del monarca sempre limitava amb les diferents jurisdiccions feudals. Comtats, baronies, vescomtats, bisbats... Aleshores, com que no hi havia un concepte d'unitat nacional, les violències feudals entre nobles estaven a l'ordre del dia. I, per tant, diferents viles i pobles estaven emmurallats per a protegir-se d'aquests hipotètics atacs. El cas de Peramea no és exclusiu al Pallars, vist que altres pobles com Salàs, Aramunt, Montcortès, Escaló, Llavorsí o Unarre també eren viles closes.
I encara un altre episodi històric de gran rellevància a Peramea, un setge viscut a la població en ple segle XV, l'explica el Gerard Marzo.
El comtat de Pallars Sobirà fou l'últim comtat d'herència carolíngia que gaudia d'un estatus de semiindependència respecte a la corona d'Aragó. Aquesta situació s'acabà a finals del segle XV, ja que el seu últim comte, Hugo Roger III, mantingué una disputa amb Ferran II, el rei catòlic, i amb el llinatge més important de Catalunya, els Cardona. Així doncs, les terres pallareses tingueren diversos enfrontaments bèl·lics entre els anys 1484 i 1487. Un dels focus de resistència més crucials fou el de Peramea, que pràcticament durà un any i mig, des d'octubre del 1484 a febrer de 1486.
Recorrent la vila closa, reviurem de la seva veu aquells capítols de la història i sortint dels seus murs hi trobarem un dels punts més destacats de la visita, l'era d'Ortega, en notable estat de conservació i que manté intacta la seva arquitectura.
A part de saber que l'era és la part plana on es duia a terme la batuda, també es coneixerà que quan parlem d'era també estem parlant de la resta d'espais que envolten l'espai de batuda. De retruc, també estarem parlant del corral de les vaques, les tisora i del paller. Quan es visita l'era, també es visitarà i es coneixerà de primera mà com era el corral de les vaques, que és exactament una tisora, que podríem dir que és el paller secundari, atès que en aquest indret era on es desava l'herba i la palla, que no hi cabia el paller. I es visitarà el paller, on de moment hi ha una exposició temporal d'herbes i plantes ramalleres. Cada agost hi ha una exposició temporal en aquest espai, ja que el paller està habilitat com una sala d'exposicions.
La visita a la vila closa de Peramea va càrrec, com dèiem, de l'associació cultural sense ànim de lucre L'Ovent de Port, nascuda l'any 1987 i reconeguda un any després. En Gerard Marzo n'és membre i ens explica el perquè d'aquesta entitat i de tot allò que fan al Baix Pallars.
Es va permetre la seva constitució com a associació l'any 1988 amb la voluntat de crear i desenvolupar projectes de recerca i iniciatives lúdic-culturals. Actua com a centre d'informació i difusió cultural. Organitza exposicions temporals, tallers de treball, xerrades populars, excursions a la natura... I l'objectiu principal i l'àmbit d'acció és el municipi del Baix Pallars, on en aquest es vol promoure la recuperació i la conservació del patrimoni, amb la finalitat de sensibilitzar la gent de l'existència i del valor d'aquest patrimoni tant cultural com natural.
La visita guiada a la vila closa de Peramea es fa de dimecres a dissabte en doble horari, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda, i els diumenges a les 11 del matí, amb un preu de 7 euros per adults i de 3 pels infants, amb alguns descomptes. A més, al voltant de Peramea i del seu entorn natural s'ha instaurat fa anys una ruta senderista de gran interès, de la que precisament us vam parlar en el programa ara fa 4 temporades. Gerard Marzo.
Per Peramea transita la ruta del Cinquè Llac, una ruta circular de senderisme per etapes que va a cavall entre el Pallars i la Ribagorça, pel Prepirineu de Lleida,
i té sortida i arribada a la Pobla de Segur. Aquesta caminada presenta una distància de 105 quilòmetres amb un desnivell a superar de 6.300 metres, tot per un recorregut de mitja muntanya, on l'Estany de Montcortès és una de les joies de la travessa.
Doncs us fa gràcia descobrir Peramea i tots els elements que composen aquesta excel·lent vila closa, entreu al web www.eradortega.org.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hem estat voltant per les terres del sud en els últims programes, hem fet senderisme pels ports, hem fet senderisme també pel Montsant i hem decidit canviar una mica d'escenari. Xavi, tio, què tal, com estem?
Maria, adéu, esguard.
Que sí?
Sí, dius la mar de bé, deixem les terres tarragonines dels darrers 5 programes.
Que ens agraden molt, però escolta'm, hem de variar, no?
I ens n'anem cap als peus del Montseny, a buscar la fresca de Viladrau, ara que la color comença a apretar.
Sí, sí.
Us proposo anar a fer una excursió per terres de castanyers, a l'Obaga del Matagalls, combinant fonts, masos i arbres monumentals.
Punt de sortida.
Doncs hem d'anar a deixar el cotxe en un pàrquing que hi ha al davant del restaurant La Solana, prop del quilòmetre 2 de la carretera que ens porta a Viladrau, i del fons de l'aparcament, que és tot allargassat, surt un camí que ens baixa a la pista d'entrada al pàrquing, i continuant baixant arribem de seguida al pont del Molí de Baix. Sense traspassar-lo, en aquest moment, anem remuntant la Riera Major, la creuem a Gual una mica més amunt, passem per les runes del Molí de Baix, i no gaire enllà, entre pollancres imponents, arribem a la Font de l'Oreneta, en un racó frescal i acollidor, amb una placeta de sorra mig envoltada per un mur amb un banc de pedra, acompanyada també d'algun castanyer igual dalt.
Una d'aquestes fonts frondoses de pedra envoltades d'uns arbres altíssims, aquells racons fantàstics.
Fa de molt bon estar. I d'aquí, d'aquesta Font de l'Oreneta, desemboquem en una pista que tot just acaba de sortir de Viladrau, i amunt arribem al Noguer, una finca senyorial amb un jardí espectacular on hi contemplem els arbres plantats al 1898, entre d'altres un avet blau, un avet grec i, una sequoia roja i encara l'anomenada sequoia del Noguer, catalogada al Registre d'Arbres Monumentals de Catalunya. El Noguer és un dels masos més importants de Viladrau, tant que a la Guerra Civil s'hi van traslladar documents de l'Arxiu General de Catalunya i que, a més, està catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Doncs bé, d'aquí del Noguer pugem a la urbanització Montfalcó, fem un tros de carrer asfaltat...
És a les afores del poble,
eh? Això mateix. I al cap de poc deixem aquest carrer asfaltat per agafar un sender per entremig d'un prat que ens desemboca en un bosquet on hi ha el castanyer de les Nou Branques. És un castanyer monumental pel tamany, perquè estem parlant de 24 metres d'alçada i 6,5 de perímetre, com també per la forma. Té una forma com de canelobra, totes aquestes Nou Branques que li pugen en l'aire. Se li calculen uns 700 anys d'edat i és tan espectacular que el 2012 va ser escollit per identificar el nou escut del municipi. Bé, l'itinerari ens porta a la pista d'accés al Pujol de Muntanya, que deixem al poc per arribar de seguida a l'Aremany. És una antiga masia amb unes finestres d'estil neogòtic a la façana. Al cap de res arribem a la Font de l'Aremany, d'aigua abundosa i molt ben posada, i d'aquí ens enfilem fort per entre castanyers, avellaners i roures, fins a desembocar al Pujol de Muntanya. És un altre dels masos importants del Montseny, actualment casa de turisme rural, i el que fem és, per fora de la finca, anem a fer una llarga ziga-zaga per unes pistes que ens menen a la part de dalt d'aquesta finca, i continuant encara pujant, passem pel Pla del Tuixó, passem per la vora del Corral del Pujol, i d'aquí s'acaba la pista i unes fites ens porten per dins d'una fageda a sortir al Pla de Malataup. És el punt més alt de la ruta d'avui.
Lloc pla.
On trobem, exacte, el nom ja ho diu, on trobem diversos fajos de dimensions considerables, una zona bonica per estar-hi una estona fent fotos, i d'aquí unes fites ja s'endinsen de baixada pel torrent de l'Arola, on en un entorn de fageda trobem la castanyeda del mateix nom. És
a dir, preparin la càmera de fer fotografies.
La castanyeda del torrent de l'Arola. És un dels boscos de castanyers més espectaculars de Viladrau, amb exemplars que poden tenir més de 500 anys d'edat. Anem trobant separats individus de formes diverses, la majoria tots o quasi tots buits per dintre. Estem parlant d'exemplars doncs, de 5-6 metres de circumferència, alguns amb rebrots, altres tan sols la soca, alguns de 3 metres d'alt, d'altres que s'enfilen fins als 15 metres o més d'alçada, en un lloc encisador, acompanyats de petits salts d'aigua de la riera. Pràcticament doncs, una trentena de castanyers a banda i banda del camí. Més avall el camí traspassa la riera i desemboca a tocar de l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola, que anem a visitar perquè la tenim a tocar. És una acollidora, porxada al davant. És un edifici reconstruït al segle XVII a les envistes de Sant Segimon, és a dir, a sota del Matagalls.
Que és una, de fet, de les rutes des de Viladrau per pujar cap al Matagalls. Una de les vies per pujar a través de l'Arola i Sant Segimon.
Justa. Doncs des d'aquí de l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola, el que fem és planejant, anem a passar per una gran bassa, traspassem la riera de l'Arola per un puntet de fusta i arribem als castanyers monumentals de Can Bosc i el mas del mateix nom, amb una masoveria al costat, una font dins d'una volta de totxo excavada a terra, amb bancs a cada costat i, encara més a més, una era enorme davant del mas, amb un gran paller també. En poca estona arribem a un altre dels masos importants de la zona, és els Molins, amb un rellotge de sol centenari únic a tot l'estat per la complexitat de les corbes horàries que ens indiquen no només l'hora, sinó també el mes de l'any. Passem després per la Font dels Molins, passem encara per una altra castanyeda monumental ran de camí i ja desemboquem a la pista que ens retornarà al pàrquing on tenim el cotxe després de traspassar, ara sí, el pont del Molí de Baix sobre la Riera Major.
I després de la descripció arriba el torn per la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 13,2 quilòmetres.
Desnivell.
550 metres de desnivell positiu.
Temps.
4 hores i mitja efectives, 7 o 8 de vent segur, si comptem totes les parades per la quantitat de fotos que farem als espectaculars castanyers del torrent de l'Arola i d'altres.
Dificultat.
Doncs jo li posaria un 2 sobre 5.
Referències.
Tenim un mapa de l'editorial Alpina, un full que es diu Montseny, a escala 1-25.000, i si volem, a Wikiloc trobarem la ressenya de la proposta d'avui amb el nom Els castanyers monumentals de Viladrau des de la Solana, d'un usuari que es diu El Capi, que és la que vam seguir nosaltres.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes. Amb prop de 820.000 habitants i gairebé el doble comptant l'aglomeració urbana, Marsella és la segona ciutat més poblada de França, el seu principal port i una de les grans urbs i més importants de la Mediterrània. A nivell turístic, sovint ha passat desapercebuda en favor d'altres ciutats de la Costa Blava o de la resta del país. Però front de la magnificència, pompositat i centralisme parisí, Marsella es reivindica com a contrapès meridional. Una ciutat no absenta d'interès. La Cristina Duró ens ho vol demostrar i proposa una ruta fàcil d'un dia. Preneu nota que arriba el moment de Marsella.
Hola, em dic Cristina i us explicaré la meva estada a la ciutat de Marsella. Marsella va ser una de les parades que vam fer amb un viatge per diverses ciutats de França. El meu recorregut per la ciutat de Marsella em va portar a veure doncs, gairebé la ciutat sencera. Vam parar en el pàrquing de Terres du Port, que està a l'entrada del Port Nou de Marsella, i per aquí vam anar resseguint la costa fins a arribar a la vista de Notre-Dame de la Garde. I després vam anar seguint tota la costa fins a arribar a la Canavier, que és un dels carrers principals, i després ja vam pujar fins al barri antic. Entre els llocs principals que vam visitar, El primer va ser tota la part de la zona del port. Cal destacar que hi ha dues parts, la part del port antic i la part del port més nou. A la part del port més nou hi ha un museu, que és el Museu del Mar. I després tota la part del port nou és la part on hi ha els molls, i des d'allà es veu l'església de Notre-Dame de Guarde, que és una església que, bueno, per nosaltres és famosa perquè John Salvatore Pacelli l'esmenta en un poema. Seria una zona que podríem pensar que s'assembla una mica al Tibidabo, tot i que per veure-la has de rodejar tot un golf i no vam poder arribar perquè vam pensar que l'accés seria difícil, però la veus des d'enfront del teu punt de vista del Port Vell i és un lloc molt bonic, amb una llum molt bonica. Després vam pujar a la Canevier, que és un carrer bastant transitat, amb moltes botigues. Sembla que tingui dues parts. La part on hi ha les botigues més bones i d'alguna manera es mou la gent que podríem catalogar, no sé si és políticament correcta, de més francesa, i l'altra banda on es mou la gent que és, bueno, que són francesos iguals, però que són d'origen marroquí o argelí, i té dos colors diferents, un que és més oriental i l'altre més occidental. La vie est courte, les délices du bonheur, c'est potentiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Sors collaborant, emporter des fois des corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. I d'aquí vam pujar a la part de Le Panier i les Grans Carmes, que és una zona que seria similar al barri gòtic de Barcelona o al Raval, que és la part, com si diguéssim, antiga de la ciutat, on hi ha els barris més modestos. Barris que, per altra banda, ens van dir que podien ser una mica conflictius, però bueno, nosaltres vam passejar encara a una bona hora, no era fosc, i no vam tenir sensació d'inseguretat. Són carrers molt bonics perquè tenen una llum molt especial, i a més, des de dalt pots tenir algun punt de vista de la part del mar. Jo diria que Marsella és una ciutat, no sé, jo crec que bàsicament es pot qualificar decadent. Per què? Doncs perquè s'allunya bastant dels estàndards de les ciutats franceses. No és la típica ciutat amb grans bulevards, grans avingudes, amb moltes botigues, sinó que intenta ser una ciutat, sobretot, que podríem dir que estan rehabilitant, una ciutat que barreja parts modernes amb parts que estan fetes caldo, que estan molt, molt gastades, i gastades per l'ús i per no haver invertit diners en posar-les en marxa. Hi ha sobretot la part del Port Nou, que és una zona molt maca i en la que es nota que s'han invertit molt diners per posar-la molt a punt, per sobretot de cara al turisme. És una ciutat oberta al mar perquè està situada en el punt d'un gran golf. Llavors, tu tota l'estona, quan fas la passejada per aquest port, estàs tota l'estona costejant la ciutat. Però, per altra banda, clar, tu quan comences a anar als barris més antics sí que has de pujar una mica. És com si des de Barcelona, des de la zona, posem per cas del Passeig de Gràcia, intentéssim pujar cap al Tibidabo pensant que en el Passeig de Gràcia estigués al mar. Llavors té una estructura que fa que estigui oberta al mar però que la muntanya no quedi lluny. Si jo hagués de fer una postal de Marsella, no em quedaria amb una, em quedaria amb dues. Per una banda, em quedaria amb la vista de Notre-Dame de la Garde. És una vista brutal, tant si plou com si fa sol, perquè vam agafar un dia que plovia i feia sol alhora. Llavors és una vista molt especial. Si nosaltres estiguéssim situats al davant, per davant tindríem una part de mar amb tot de vaixells atracats a port, i just darrere, en un petit turó, hi ha Notre-Dame de la Garde, però a la falda de la muntanya hi ha una sèrie de casetes, no moltes, però com si diguéssim, Notre-Dame està a dalt de tot el turonet. Però també hi ha una altra postal que no sé si va ser impactant, però em va sorprendre que van ser els carrerons del barri antic, perquè són carrerons amb, com ja he dit, amb molts, bueno, amb moltes desigualtats, i sobretot són molts carrerons amb molts grafitis, amb molts detallets de pintades, de robes posades als fanals, i tots aquests carrers, un a un, podrien ser una postal.
No tenim temps per més. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa. El Xavi Tió des de la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als botons i un servidor, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Això sí, aquest és un adeu temporal, perquè ja sabeu que en qualsevol moment podeu tornar a escoltar-nos al web de la xarxa de comunicació local. Només cal que entreu al vostre espai web, www.alacarta.cat/sendes-radio. Salut, sigueu bons, sigueu feliços i, sobretot, que tingueu una molt bona ruta. Adéu-siau.